Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Marxa enrere, el Centre d'Esport Sabadell no podrà començar finalment a entrenar la nova Creu Alta com tenia previst fer-ho demà mateix. Notícia que acabem de conèixer fa una estona després de l'enrenou en les interpretacions de les normatives pendents del BOE i del que deia al respecte la Generalitat després, amb el dubte de si les fases del desconfinament influïen o no a l'hora d'obrir una instal·lació esportiva per l'entrenament d'un equip que al capdavall, recordem-ho, és professional, encara que no s'hi consideri la categoria com a tal, i després de donar per fet que demà seria el dia per tornar a vestir-se de curt, de fet no només del Sabadell, d'altres equips en fase 0, com el Barcelona B o la Cultural Leonesa, tenien en ment també arrencar aquesta setmana. Doncs fetes les consultes oficials pertinents, encara no podrà ser així. El Sabadell no podrà entrenar-se trepitjant el verd i de forma evidentment individual, fins que la ciutat no estigui dins la fase 1. Aquesta setmana els arlequinats veuran com equips de la fase 0 a primera divisió, sense anar més lluny. Al Barcelona s'entrenen ja no individualment, sinó en grups de 10 persones, i aquí els Ian Mackay, Gregor Sierra, Adri Cuevas, Edgar Hernández i companyia seguiran fent-ho pel carrer, com qualsevol altre ciutadà, com a molt, amb la diferència de poder fer-ho en una altra franja horària, encara que d'això també en parlarem ara. En fi, un capítol més d'aquest embolic constant i, mentrestant, l'Ibiza, que ja porta una setmana sencera trepitjant la gespa de Can Mises.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Roger Benet, al control de so, quan vulguis.
Comenta la recepció.
I per què el Sabadell finalment no podrà reprendre demà els entrenaments a la nova Creu Alta? De seguida en parlem amb el Sergi Garcés. Saludarem també l'Eloi Gila, sabadellenc i capità del Cornellà, equip també de playoff, que ahir va tenir un petit incident, podríem dir, amb la policia, mentre entrenava aquí a la ciutat. Coneixerem també a les acaballes del programa l'estat de la plantilla 2020-2021 de l'Escola Pia de Futbol Sala.
I fora de l'hotel?
Com dèiem, primers entrenaments conjunts a primera divisió amb el canvi de normativa pels equips professionals. A Can Barça, per exemple, matí de rondos, el que feia mesos que no passava. La Sèrie A italiana, en canvi, ha ajornat el retorn grupal a aquests entrenaments, previst per avui, després que un comitè d'experts descartés el protocol. Segueixen fent-ho, però de manera individual. I la Bundesliga, com sabeu, ha estat la primera de les grans lligues europees en reprendre's. Ahir el Bayern de Munic va guanyar 0-2 l'Unió en Berlín, una competició, això sí, que s'està jugant a porta tancada. Javier Tebas, el president de la LFP, ha posat la Lliga Alemanya com a exemple a seguir. Finalment, la veterana Laia Palau, de 40 anys, gairebé 41, renovarà una campanya més per l'Uni Girona amb la intenció d'arribar als Jocs de Tòquio.
Han parlat en les últimes hores.
Ara que parlem de Tòquio, Raúl Entre Ríos anuncia que amb l'ajornament dels Jocs al 2021 aplaça també un any la seva retirada. Declaracions del jugador del Barcelona d'handbol a Televisió de Catalunya.
Tenía previsto finalizar mi carrera como jugador, pero este cambio de escenario pues ha sido radical. El hecho de no poder acabar esa temporada con normalidad, sumado también a los Juegos Olímpicos, hace que te replantees muchas cosas.
I a les xarxes socials.
Un vídeo publicat fa 20 hores pel Centre d'Esports, des dels més petits de l'Obrador Arlequinat fins a Edgar Hernández, passant per les diferents categories femenines, l'inclusiu o els veterans, amb el capità Lino Gutiérrez. Tots fent tocs i passant-se la pilota des de casa seva, deia el perfil oficial Arlequinat. Comptem amb tu, un escut, uns colors, una passió imparable de grans a petits. Junts ho aconseguirem.
De quin partit no estarem pendents?
Seria massa fàcil parlar del Werder Bremen-Bayer Leverkusen d'avui a 2:15, amb la qual cosa anem no a la Bundesliga alemanya, sinó a la Lliga del Turkmenistan. Avui, 3 partits, un durant el nostre directe. Sergi, no riguis, si vols estar pendent, d'aquí a 10 minuts, a un quart de 3, Sagadam, tercer classificat, contra Nevitsi, el sisè del Turkmenistan.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts i mig per sobre de les dues del migdia. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Molt del Sagadam o del Nevitsi? De quin dels dos equips
ets? Dels de casa,
dels
sempre.
De casa, sí, del Sagadam.
Anaven tercers, no? I els altres sí, sisens.
Correcte, sí, sí.
A cavall guanyador.
Doncs Sagadam, a partir d'aquí a res, a 9 minuts arrencarà aquest partit al Turkmenistan. Anem a parlar del Centre d'Esports Sabadell, que finalment és la notícia del dia en matèria esportiva. No podrà iniciar els seus entrenaments com estava previst, com havien anunciat durant el cap de setmana aquí a Ràdio Sabadell, que farien demà a la Nova Creu Alta. Fins que Sabadell no passi a la fase 1 del desconfinament, com a mínim, l'equip arlequinat no podrà exercitar-se en cap instal·lació esportiva, només al carrer, és a dir, igual que anava a dir entrenem, no, igual que la ciutadania en general fa esport, doncs exactament igual els jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, Sergi, la pregunta del milió, la flexibilització de la fase 0 pels esportistes, en què ha quedat?
Buf. Mira, començaria gairebé pel principi i et diria que és impossible, pràcticament impossible, comunicar pitjor que el que s'està comunicant aquests dies al voltant de gairebé tot. Però amb el món del futbol i de l'esport, per generalitzar més, en particular, és un autèntic drama. És a dir, no pots trobar un document on realment s'acabi especificant allò, paraula per paraula, verb per verb, amb exactitud de què estem parlant. Llavors, tot són interpretacions, i no estic en aquest cas buscant cap mena d'excusa de si ho hem interpretat bé o malament. Està clar que els fets ens toquen dir que ho hem interpretat malament uns quants, i nosaltres també, però és que no trobes cap document on s'especifiqui, insisteixo, amb claretat, per què. Per tant, per què no? Perquè agafant aquesta interpretació contrària al mateix text, les autoritats pertinents diuen que aquí no es parla res de fases 0 avançades, ni de realment ni de fase 1. Ho dic perquè la Secretaria General de l'Esport, ara fa 10 minuts, estava encara parlant que, per exemple, oficialment ells han de parlar de fase 2 i no de fase 1. Aquí ho deixo damunt la taula. Veurem si això afecta el futbol, si després la Federació Espanyola de Futbol pressionarà per una banda o per una altra, però per aquí van els trets una miqueta. I et dono una altra dada. Segons informa, com a mínim en privat, el periodista Isaac Fouto, de la cadena COPE, en converses amb el Consejo Superior de Deportes, amb el CSD, continuen aferrant a la interpretació de el Sabadell podria demà entrenar sense cap mena de problemes. De fet, la Cultural i Deportiva Leonesa ha anunciat ara fa uns minuts també a través de les xarxes socials que avui feien tots els tests i passaven totes les proves i que dimecres començaven els entrenaments. És a dir, per això et dic que al final són interpretacions d'un mateix document, d'un mateix text, cadascú s'ho agafa una mica amb interès propi i particular, i aquí gairebé diríem que jo tot l'últim, si m'ho permets dir així, i ja ho trobarem. El Sabadell s'ha agafat en aquest cas a la literalitat de la paraula, ha fet les consultes pertinents aquest matí, tant en Federació com en Secretaria General de l'Esport, com al propi Ajuntament de Sabadell, i després d'aquestes converses, el que s'ha decidit, com a mínim, i sempre m'agrada fer aquest matís, Adri, com a mínim, ara, a les 2:09 del migdia, la decisió és que demà no s'entrenarà i que volen esperar a que Sabadell, la ciutat, entri en fase 1 per fer aquest pas en endavant.
Doncs anem a posar sobre la taula els diferents documents interpretables al 100%, com comentava el Sergi, i intentem desgranar una miqueta més aquests perquès. D'entrada, com dic, expliquem una miqueta d'on ve l'enrenou i què diuen les normatives. Per exemple, amb la veu del Pau Vituri, escoltem què diu en concret el BOE.
Butlletí oficial de l'Estat, capítol 9, condicions en les quals s'ha de desenvolupar l'activitat esportiva. Article 39, entrenament bàsic en lligues no professionals federades. 1. Els esportistes integrats en clubs participants a lligues no professionals podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic dirigits a una modalitat esportiva específica de forma individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene. Efectes del previst en aquesta ordre s'entendrà per entrenament de caràcter bàsic, l'entrenament individualitzat adaptat a les especials necessitats de cada modalitat esportiva desenvolupat en els centres d'entrenament que disposin els clubs. 2. Els entrenaments bàsics d'aquests esportistes es desenvoluparan complint estrictament les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries davant el Covid-19 relatives al manteniment d'una distància de seguretat de 2 metres, rentat de mans, ús d'instal·lacions, proteccions sanitàries i totes aquelles relatives a la protecció dels esportistes i personal auxiliar de la instal·lació. 3. La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en la mateixa, considerant-se a aquests efectes la llicència esportiva suficient acreditació.
Per tant, entrenaments bàsics, individuals, amb mesures, desenvolupats als centres d'entrenament i amb l'acreditació de la Federació Esportiva de Torna, en aquest cas de l'Espanyola.
Per tant, ja aquí estem parlant d'instal·lacions. Ho dic perquè aquest matí serà important amb el que després ha prevalgut, que és precisament que no es poden obrir aquestes instal·lacions. Per tant, primera incoherència, o com a mínim dubte, és per què el BOE parla de a les instal·lacions...
Sí, perquè, perdona, Sergi, el BOE especifica en aquest punt que són les lligues no professionals. Mm-hmm. O sigui, que si el matís era que la primera i la segona divisió és LFP i la segona B està en aquest buit estrany de categoria semiprofessional, aquí està clarament indicat que va per la segona B.
Sí, sí, i que, com diem, ja parla d'instal·lacions. És a dir, si hem d'acabar parlant de parcs oberts, de ciutats i de places, no cal parlar d'instal·lacions ni
no,
de
diu,
mesures de seguretat
dels clubs
especificats, ni etcètera. Ho dic perquè és un matís que és a la interpretació a la qual ens vam agafar en un principi per parlar d'aquesta mateixa setmana ja, i que, evidentment, com ara segur que sentirem,
sí,
gira. Ahir a la tarda vespre va girar.
Anem a escoltar com gira. Va, això és el que diu la Generalitat amb el matís entre fase 0 i fase 1 per les instal·lacions esportives.
Comunicat de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física en relació a la flexibilització de les mesures per realitzar l'esport i l'activitat física a Catalunya en les fases 0 i 1 del desconfinament. Fase 0. Es permet l'obertura dels centres d'alt rendiment i els centres de tecnificació reconeguts per l'administració competent. Els i les esportistes federats i federades podran realitzar la pràctica esportiva a l'aire lliure en l'àmbit territorial de la seva província. Els equips de les lligues professionals poden desenvolupar entrenaments de caràcter mitjà en grups de màxim 10 persones amb les condicions de seguretat i higiene que estableixen les directrius de la fase 1. En els territoris que es mantenen en la fase 0, les instal·lacions esportives a l'aire lliure i els centres esportius coberts han de romandre tancats i, per tant, no s'hi podrà desenvolupar la pràctica esportiva.
Dos minuts i un quart de tres de la tarda d'aquest dilluns 18 de maig del 2020. Per tant, si hem escoltat bé, que sempre és una mica farragós el llenguatge d'aquest tipus de documents oficials, dèiem abans, entrenaments bàsics, individuals i amb mesures pels no professionals desenvolupats dins del centre d'entrenament de cada club i amb acreditació de la federació per part del BOE, matís d'aquest document de la Generalitat, professionals, fins a 10 persones. Avui, per exemple, el cas més pràctic, hem vist ja els primers rondos a la Ciutat Esportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona. Fase 0, instal·lacions tancades per la resta.
Sí, per això et dic que al final aquí la pregunta que et fas és, per arribar a dir que a la fase 0 les instal·lacions han de romandre tancades, o per arribar a dir que els no federats poden entrenar però, per tant, sense instal·lacions, no ens haguéssim mogut, ja estàvem bé.
Sí,
dir,
sí, sí.
El no federat, com tu, com jo, podia anar a fer entrenaments individuals
Catalunya, si vol,
a l'aire lliure, a les hores establertes. Ja ho teníem, això. Per això no s'entén el document del dissabte de la publicació del BOE, on es parla d'instal·lacions dels clubs, i, en canvi, aquesta matisació o correcció, digue-li com vulguis, de la interpretació, que és evident que des de la Secretaria General de l'Esport no deixa lloc a dubtes, eh? O sigui, parla literalment d'instal·lacions tancades durant la fase 0, per tant, el que ja et dic, ara el dubte que genera és, i a la fase 1 perquè a la fase 1 els clubs tenen molt coll avall, que sí, però no sé si tothom ho té tan coll avall que estem parlant de la fase 1 o que ens hauríem d'anar a una fase 2 per acabar-ho d'embolicar encara més, si és que ja et dic, si és que el vocabulari, com dius, o el no ser específicament clar a l'hora de parlar de cada cas en concret, fa que aquí s'obrin totes les especulacions. Insisteixo, aquesta informació que et donava a Madrid de gairebé d'últimíssima hora, d'una trucada que hem rebut un minut abans de baixar. Conversa del company Isaac Fouto, que per algunes coses està més aviat ben informat de tot el que gira al voltant de la Federació Espanyola de Futbol, amb converses amb el CSD, amb el Consejo Superior de Deportes. No hi hauria cap problema, segons ell, segons li haurien comunicat a ell de part del CSD, perquè els clubs, és a dir, el Centre d'Esport Sabadell, la Unió Esportiva Cornellà o la resta de clubs que es troben en fase 0, poguessin tornar als entrenaments, bé a ser, que diria aquell, l'exemple de la Cultural i Deportiva
sí,
Leonesa.
Recordem que Lleó
tira pel dret,
està en fase 0 encara, eh?
Això és el, que tira pel dret, si ho vols dir així, i poso totes les cometes del món, que tira pel dret i que ha anunciat oficialment que avui i demà passen les proves i que el dimecres a la seva ciutat esportiva, a més especifiquen, faran aquesta primera sessió d'entrenament tornada a la feina. Bé.
En uns minuts repassem cas per cas, però clar, evidentment tots tenim al cap que la zona de Madrid i de Barcelona és on es concentra la fase 0 encara a hores d'ara, però Castella i Lleó està una mica repartida tota la comunitat autònoma, però en concret la ciutat de Lleó és una de les que continua igual que Sabadell en fase 0, per tant serviria exactament igual.
No la regió del Bierzo,
correcte,
tot
sí,
i pertany a la mateixa província...
Sí, la Pontferradina,
políticament
no perquè segona, però
correcte.
Si fos segona B estaria
correcte.
Ara mateix.
Tot i pertany a la mateixa... província, políticament parlant, en aquest cas, la zona del Bierzo, que és un bon apart, tot s'ha de dir,
sí,
també,
sí,
geogràficament
sí.
És un bon apart, estaria alliberada ja en aquesta fase 1 i, en canvi, Lleó capital o Lleó província, la resta, com dius, està afectada per la fase 0.
Crec que em compraràs el que diré ara. Portem 8 dies des que l'Hotel Suís va tornar a la graella de Ràdio Sabadell. La sensació que tinc és que no deixem de moure'ns al voltant de la interpretació constant subjectiva al 100%. I, per tant, coses que són gairebé matemàtiques, com hauria de ser un desconfinament, com hauria de ser què sí i què no es pot fer en una situació tan, tan diferent al que estem acostumats, com és aquesta, al final acaba tot reduint-se a com ho interpreto jo, a com ho interpretes tu, a com ho interpreta el Sabadell o la Cultural Leonesa. Ho dic perquè ja ara fa una setmana parlàvem amb companys d'Eivissa i la sensació que va quedar d'aquella conversa era calla, que l'Eivissa, bé perquè tenia més informació, bé perquè van ser més previsors, perquè no van aplicar un ERTE o per tot una mica, però han estat els més llestos de la classe i han pogut entrenar sobre la seva gespa abans que la resta. I passen els dies i la sensació que dona és això, perquè fins i tot, ara que comentaves el tema del company Isaac Fouto, avui en el grup de la videotrucada que hem fet amb el Sergi Parc, amb el Pau Vituri des de casa, del Departament d'Esports d'aquesta casa, posaven com a exemple un article d'IoSports, que és la web on està el propi Isaac Fouto, i que era d'un assessor jurídic, d'un advocat, que el que venia a dir és que l'Eivissa s'havia saltat directament la normativa. Clar, al final és una opinió personal d'un advocat, però ve a girar un altre cop al voltant del que dèiem, que no hi ha cap document que digui segona divisió B, sí que es pot fer això, no es pot fer això, o fins i tot una tercera via, que digui es pot fer en funció de la fase que estiguis. I, mira, mala sort si la teva comunitat o la teva província està dins d'una fase inferior a d'altres. Però és que al final és una sensació molt estranya, és molt subjectiu tot.
Portem 8 dies o més dient que tot és excepcional, és veritat, que tot és una mica sobrevingut, és veritat, però insisteixo en l'argument que t'apuntava quan ens hem saludat. És difícil, per no dir impossible, comunicar tant i tan malament. I et sumo una més abans que m'acomiadis. Ara mateix hi ha clubs, fins i tot intentant, diguem-ne, pressionar, que ningú m'agafi el verb al peu de la lletra, però perquè ens entenguem, pressionar a la Federació Espanyola de Futbol per donar-li una volta més de cargol a la pel·lícula perquè faci el mateix que va fer en el seu moment la Lliga de Futbol Professional, que és que equipari a tots els equips a la mateixa situació més enllà de quina sigui la fase de la seva ciutat. L'exemple l'has posat tu avui. El Barcelona, Futbol Club Barcelona, o el Real Club Deportiu Espanyol, o el Real Madrid o l'Atlético de Madrid, que es troben en fase 0, estan entrenant al mateix ritme i en el mateix punt que ho està fent el Club Atlético Osasuna, que es troba en fase 1. Llavors, el que ara es pretén és que la Federació Espanyola de Futbol faci també això i que tots els clubs puguin treballar per igual més enllà de quina sigui la fase en la qual es troba la seva ciutat, la seva població, la seva àrea de salut, digue-li com vulguis.
Tens pressa? Vols que t'acomiadi ja?
Ah, no, pensava que anaves a dir adéu.
Tinc una llista aquí ben llarga per comentar, o sigui que si vols anem, va.
Càmera de pressa.
Ho dic perquè ho havíem promès i tenia la llista dels 16 equips de play-off de com es troben. Avui hem estat també fent recerca, que també ens estem fent un fart de buscar informacions d'aquí i d'allà. Per exemple, en el grup 1, com es troba la papereta ara mateix? Doncs mira, l'Atlètic Balears, que és segurament un dels que més ha alçat la veu en contra que equips com l'Ibiza puguin tornar als entrenaments. Recordem que a Mallorca es troben en fase 1, per tant és diferent que la d'aquí, però en la mateixa que la d'Eivissa. Diferent seria el Formentera, que no està en aquesta guerra, evidentment, però que ja estan en fase 2. L'Atlètic Balears té jugadors que es troben a la península, que van marxar en el seu dia de Mallorca per poder anar a casa seva durant aquest confinament, i fins i tot a l'estranger, cosa que complica encara més tot això perquè té jugadors que han marxat al seu país amb la pandèmia del coronavirus, fins i tot membres del cos tècnic que no es troben a Mallorca. Per tant, el primer problema que tindria l'Atlètic Balears seria el logístic. No es troba entrenant, evidentment, a les seves instal·lacions l'equip balearico. L'Ibiza, segon classificat del grup 1. Aquest sí que sabem que és el pioner, el primer, que va començar a entrenar les seves instal·lacions a Can Mises avui fa una setmana. L'Atlético de Madrid B, el que sabem és que la seva columna vertebral, fins a 7 jugadors del filial, Dos Santos, Manu, Clemente, Camello, Toni Moya, Germán Valera i Riquelme, 7 entrenant amb el primer equip. Per tant, amb una diferència ja de ritme, recordem, possible rival del Centre d'Esports Sabadell. I la Penya Deportiva Santa Eulària, a nivell de condicions de la illa, seria exactament el mateix discurs que l'Ibiza, però ja escoltàvem l'altre dia que a nivell de particularitats del propi club o fins i tot de relacions amb el seu ajuntament, doncs no han pogut tornar als entrenaments encara l'equip de Cassany. Recordem que estan pendents de l'hoquei de l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu. Per part del grup 2, el Logroñés té previst tornar el dia 25, que és a dir, d'aquí a una setmana, si la Rioja entra a la fase 2. Per tant, el que dèiem abans, ja no com a referència a la fase 1, sinó anant una fase més enllà. Es troben ja a la 1 a Logroño. Cultural Leonesa, fase 0, l'exemple que posàvem avui, però que entre avui i demà passen tests i proves mèdiques. Per tant, volen començar a entrenar tot i ser fase 0. La interpretació justament a la inversa de la que fa el Centre d'Esports Sabadell en un escenari idèntic. Bilbao Atlètic, un altre possible rival del Sabadell. 4 jugadors amb el primer equip entrenant-se: Joaquín Ezquieta, el porter exarlequinat, Vivian, Ollán Sancet i també el davanter Guruceta. I per part del Valladolid, promeses del filial del Valladolid, avui passen els tests, incloent-hi a 8 juvenils. Per part del grup 3, segurament els que més controlem perquè estan aquí a tocar i perquè és una situació semblant, fins i tot per ser rivals del Sabadell durant la fase regular, tot ok per començar a Castelló, avui passen tests i proves mèdiques. Al Barcelona B es fan també els test i volien tornar divendres. Veurem com acaben d'interpretar tot el que hem dit fins avui. En el cas del Sabadell, la previsió era tornar demà a la feina i, com heu escoltat al principi del programa, no serà així. I la Unió Esportiva Cornellà, que no té previst entrenar encara. Segurament sigui dels que té més clar tot això dels 16 equips que estan aquí, entre altres coses perquè tenen jugadors també, com el cas de l'Atlètic Balears, que no es troben a la mateixa ciutat o comunitat, sinó que han marxat cap a casa seva al principi del confinament. I en el grup del sud, el Cartagena, esperen la confirmació del protocol a seguir de la Real Federació Espanyola de Futbol per poder tornar. A Marbella han entrat avui també a fase 1 i encara no tenen data definitiva per tornar al camp. El Badajoz és l'altre que segueix la línia de l'Ibiza i que avui mateix torna als entrenaments. I per últim, el Yeclano, igual que el Cartagena, esperant la confirmació de protocol a seguir per part de la federació per poder tornar a la gespa. La llista és llarga, trobem des d'equips que directament no i no segur en els propers dies, fins a d'altres que ja ho estan fent, i de pel mig reguitzell de gent que té amb el primer equip a diferents jugadors, de gent que està pendent del permís de l'Ajuntament o del protocol. Però al cap i a la fi, Sergi, una manera de preparar un play-off que al final, si el que es demana és igualtat de condicions, m'imagino que aquí va, i gairebé amb això sí que rematem el tema, el que deies abans, no? Que des de tots els equips, sobretot els que evidentment no poden estar entrenant o interpreten que la normativa diu que encara no poden, el que es busca és que hi hagi una normativa uniforme per tothom.
Sí, que d'alguna manera vagi paral·lela, si volem entendre així, al que són les fases sanitàries, no? Aquestes fases més de població civil, de tots nosaltres, però que no afectin tan directament el que són els clubs. De moment, amb el futbol professional ja ho hem vist, o fins i tot amb el bàsquet professional també. De fet, avui equips com el Futbol Club Barcelona o el Joventut de Badalona ja podien també entrenar en grup, tot i que han decidit en tots dos casos els equips catalans no fer-ho, de continuar amb els entrenaments individuals. Però, clar, això no afecta el futbol, aquest que diuen semiprofessional, i no vull obrir un altre cop aquesta carpeta. Per tant, és estrany i tan fàcil, entre cometes, com posar una mica d'ordre d'una vegada per totes perquè no anem donant tants tumbos, allò que es diu, tant canvi d'opinió o de realitat d'un moment a un altre. Només una més, i te l'afegeixo. A tot això, suma-li que avui, no sé si per pressionar l'ambient, per escalfar una mica més, o simplement per tocar el voraviu que es diu, des de Villarreal s'assegura que són molt optimistes en l'últim recurs presentat pel Villarreal perquè els 3 punts que el seu filial va perdre en el derbi contra el Castellón, que els va guanyar en el camp, però que després els va perdre per una presumpta alineació indeguda davant el Castellón, li retornin al filial groguet. Si això fos així, ja no t'explico com canvia el panorama. Hem de recordar que el Castellón no només no seria campió de Lliga, sinó que cauria del grup de play-off, que el Barça B passaria a ser el primer classificat, el Sabadell segon, s'hi ficaria per aquí al mig el Villarreal B i el Cornellà, aquests quatre. Per tant, ja et dic, un argument més per tenir una setmana entretinguda, si no la teníem prou ja.
No vull imaginar-me més d'un perfil de Twitter de Castelló. Si això acaba passant, i parlant allò de manera molt planera amb la turra que hem rebut de si aquest és un ploraner, l'altre no, tu dius, ell fa, no juga, sí que juga, i al final els primers pujarem directes, com el Castellón es quedi fora, perquè recordem que en el terreny de joc té 3 punts menys, que els va sumar després en els despatxos, per haver perdut a Castàlia contra un rival que tenia 8 jugadors, el Villarreal B, però que després, amb el recurs que sí que va prosperar en un primer moment, li van donar la raó al conjunt orellut perquè a sobre d'aquests 8 n'hi havia 2 que no eren de la plantilla del B, sinó que eren de més avall. I, per tant, només tenia 6 jugadors de camp de la mateixa plantilla. Si això passés, que ja no vull embolicar més la troca encara, però si això passés, més enllà de les conseqüències que tu deies, en clau Sabadell estaríem parlant que ens oblidem de Bilbao Athletic, Atlético de Madrid B i Badajoz, i passaríem a tenir com a possibles rivals o la Penya Deportiva Santa Eulària, o el Valladolid Promeses, o el Yeclano. És a dir, els quarts classificats. Ja en els següents creuaments, si el Sabadell passés, a sobre tindria més preferències per ser segon classificat i no pas tercer. Però vaja, això seria ja anar molt més enllà. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts i 2:45 de la tarda. Continuem vinculats a tot això que estàvem dient ara. Llegeixo un tuit, en aquest cas una story, perdó, d'Instagram. La gent pot fer el que li vingui en gana i no passa res, però jo surto a entrenar amb el meu justificant i gairebé m'enduc una multa perquè no és suficient. És l'story que va publicar ahir a la nit a Instagram el sabadellenc Eloy Gila, que evidentment passa la pandèmia aquí a la ciutat i que es troba en una situació similar a la que comentàvem ara del centre d'esports, ja que és el capità del Cornellà, un altre dels equips classificats pel play-off. Eloy Gila, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, explica'm això, què va passar ahir, on va ser i com va anar aquest episodi?
Bueno, va ser una anècdota del confinament, no? Bueno, per aquí, pel barri. Bueno, sempre surto a córrer. Ja et dic, normalment surto a l'hora que em toca, és a dir, a les 8 de la nit o de matí, però bueno, com crec que aquesta setmana o a partir de dilluns ja es podia, si eres esportista federat, sortir a un altre horari, doncs bueno, vaig sortir a les 6 i mitja per no trobar-me a la Romeria a les 8 i bueno, vaig sortir amb la gossa. Total, que bueno, em creua amb un cotxe patrulla de policia, però bueno, jo anava tranquil perquè duia al mòbil una foto de la fitxa professional i del contracte federatiu, llavors, bueno, amb això, en teoria, era suficient. Però bueno, el policia es veu que que no li acabava de convèncer, i bueno, em va dir que hauria de portar més documentació i que el pròxim cop pues m'enduria la multa.
O sigui, que et vas lliurar pels pèls, i exactament què és el que hauràs de portar a partir d'ara?
Bueno, realment el que vaig entendre era que havia de portar la documentació impresa i...
O sigui, perdona, m'estàs dient que has de córrer amb el teu contracte a sobre?
Bueno, jo vaig entendre això, perquè amb la foto no li va acabar, eh?
Sí, però bueno, no et van venir ganes de dir, miri, busqui a Google Eloy Gila que sortiré.
Volia riure, però dic, bueno, millor no, que...
Si de cas.
Que me l'enduré.
Clar, al final, bueno, sí. És greu no poder entrenar al camp, però tenir aquest tipus de problemes més encara, no m'imagino?
Sí, perquè al final a mi em sembla molt bé que em parin i que em demani la documentació pertinent, però clar, just després marxo una mica més cap endavant, em trobo gent que no és esportista, perquè això es veu, fent esport i que no passa res, bueno, pues, llavors sí que m'emprenyo, no? Però bueno, ja et dic, ja se'm va passar fins que me l'has recordat tu.
No ho hem fet per això, eh? No hem anat a buscar allò, el dit a la nafra. No és que estàvem pensant ja en el playoff i hem dit, mira, per si de cas tu que és molt rocambolès, però per si de cas... No, res a veure amb això. Dèiem, clar, al final no estàs cometent cap irregularitat, portaves la documentació en format digital en el mòbil. La pregunta és, avui repeteixes ruta i hora o millor no per prevenir?
Bueno, avui no, avui canviaré. Sortiré, a més fa calor, o sigui que, bueno, sortiré una mica més tard i bueno, m'evito problemes.
Amb l'Eloi hi ha un cas curiós, que és que viu al barri on jo em vaig criar i just a la inversa. Jo estic vivint a Can Urià, que és el lloc d'on té la casa la família de l'Eloi Gila. Al barri tot bé, no? El confinament t'han tractat bé o no?
Sí, molt bé. La veritat és que s'està molt tranquil i bueno, ho estic portant bastant bé.
Què és el que has portat millor i pitjor durant aquesta quarantena?
Bueno, pitjor el tema de la rutina d'entrenament, perquè al final, bueno, estem acostumats a fer un tipus d'entrenament molt exigent i, clar, això fer-ho a casa és molt complicat, adaptar-ho. I, bueno, el millor és la nena. No hi ha comparació. Poder estar amb la nena tot el temps i, bueno, gaudir-la, jo crec que això està fent que el confinament, bueno, passi una mica millor.
De totes maneres, m'han dit alguns veïns de la zona, ja saps que tinc contactes allà al barri, que t'han vist córrer i que vas com un avió, eh?
Bueno. Això en comparació amb els altres, suposo, perquè no és tan ràpid, no. Però bueno, sí que és veritat que estic fent la meva rutina cada dia i ara que puc sortir a córrer, doncs, si no cada dia, pràcticament cada dia surto i bueno, intento estar el millor possible per quan toqui entrenar.
Si et serveix, no va ser ahir, quan et van veure, o sigui, no hi ha fotografia del moment Eloy Gila amb la patrulla policial. Això, no tenim aquest document encara. Vosaltres, de moment, a tot això sense data de tornada, no? Avui que teníem aquest enrenou, que semblava que el Sabadell tornava demà als entrenaments, que finalment la interpretació que es feia des de gairebé tot el futbol espanyol semblava que no era del tot la correcta, vosaltres no teniu encara data prevista?
No, en principi no. Ja et dic, vam parlar amb nosaltres i, bueno, estan treballant en el protocol que s'ha de seguir i en la compra dels tests, i sí que es van dir com a data aproximada que al juny, com a tard, suposo que començaríem a entrenar. O sigui que, bueno, poder encara ens queden un parell de setmanetes més.
Clar, a més, vosaltres, igual que dèiem ara de l'Atlètic Balears, sou dels que en el seu dia van permetre als jugadors marxar cap a casa els que eren de fora, passar el confinament allà, no? Per tant, suposo que tens companys a l'altra punta d'Espanya.
Clar. A sobre, bueno, això, hi ha companys que han marxat a casa i, bueno, fer-los venir sense saber ben bé quan es pot començar, doncs, bueno, jo crec que es pot estalviar i bueno, quan es pugui començar que sigui de veritat i que tothom estigui aquí.
per anar acabant, Eloi, aquí ens comparem sobretot amb l'Atlético Madrid B, amb el Bilbao Atlètic i amb el Badajoz, que serien els teòrics rivals en aquest playoff express. Encara que, com deia el Sergi, ja veurem ara amb aquest recurs del Villarreal B sobre el Castellón, a veure si hem de canviar el punt de mira o no. Però clar, vosaltres, en teoria, un possible rival és l'Ibiza, que és el primer que ha tornat als entrenaments. A part d'ell, us podria tocar també la Cultural, que està en fase 0, però que vol tornar ja, o el Marbella. No sé com ho veus, això, i també el que comentàvem ara fa un moment d'aquesta petició que sembla que faran alguns clubs d'intentar agafar com a referència el que ha succeït amb el futbol professional de primera i de segona divisió, perquè les fases dels territoris on estan els equips al final no permetin a uns clubs arribar millor al playoff que uns altres.
Home, jo crec que això està bé, perquè, bueno, que et treguin una setmana o dos, bueno, però si et treuen més, i sí que és veritat que bueno, la preparació no és la mateixa. De tota manera, de moment, bueno, no estem molt preocupats, però sí que és cert que bueno, ens agradaria poder començar quan abans. Bueno, això és un tema que nosaltres podem fer poc, ja et dic, tots els companys estan conscienciats, crec que estan fent feina a casa, i bueno, no és el mateix, però bueno, intentarem arribar el millor possible, com t'he dit abans. No podem fer una altra cosa.
Aquí tenim les nostres travesses també, cadascú la seva. Eloi Gila també té la seva, de dir, a veure si em pot tocar aquest i no aquest altre.
No. Home, l'Ibiza perquè tinc vells coneguts, com el Pep.
Està el Pep Caballé, no, allà?
El Faro també. Però, bueno, crec que són tres rivals molt complicats i mai se sap. O sigui que el que toqui. Sempre dic el mateix, quan em pregunten sobre playoffs, si revisa les entrevistes.
Home, tu t'has fet un fart, no, segur, de parlar de playoff, perquè entre Albacete, Llagostera, Mirandés, o sigui, el teu és l'expert. No sé si ets el jugador amb més playoff de la història, però estaràs allà, eh?
Bueno, això és bo. Ja et dic, sempre, és que de vegades m'han donat per favorit perdut i al contrari, o sigui, el playoff és com a part del que ha succeït durant la Lliga i pot passar qualsevol cosa. I més en aquest context, que és a partit únic, en una seu on no hi ha públic. O sigui que imagina't si canvia la cosa.
Doncs tindrem temps per parlar de tot això. Eloi Gila, que la propera vegada que et truqui sigui no per parlar d'un incident amb la policia perquè no es creien que eres futbolista professional, i que sigui perquè estem ja, vés a saber on, a Pinatar o on toqui, per jugar al playoff. Una abraçada enorme, cuida't.
Igualment, a tu, adéu.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente, y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A la Fundació Vicente Ferrer estem treballant per pal·liar l'impacte del coronavirus al sud de l'Índia. Ara, el més urgent és proporcionar aliments a les famílies més vulnerables. Et necessitem més que mai. Col·labora. Truca al 900-111-300 o entra a fundacionvicenteferrer.org.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Passa
Passen 9 minuts de 2:45 de la tarda i a tot això, més enllà del futbol, avui també volem parlar del futbol sala i de les 6 incorporacions que ha anunciat l'escola Pia en aquestes darreres setmanes. La plantilla escolar Pia queda perfilada per competir un altre any a segona B amb l'arribada d'Isaac Viñuela, de 18 anys i procedent del Club Natació Sabadell, del seu equip juvenil, de Daniel Loinaz, de 23 anys i ex del Ripollet, i d'Arnau Graell, que té 18 anys i que torna a Can Colapi després de 3 temporades a les Corts UBAE. S'uneixen els 3 jugadors del filial, Leni Ramos, també Xavi Saus i el porter Ignasi González, que fan el salt de la segona plantilla a la primera, al primer equip. Saludem el jugador i director esportiu del Futsal Pia, Santi Sardà. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
Bé, aquí fent una mica de ràdio, que ho trobàvem a faltar fins la setmana passada, tornant una mica a la normalitat també ja, parlant una miqueta d'esport, de projectes de l'any vinent, etc. En el vostre cas, un projecte renovat, no?, amb 6 cares noves?
Sí. Bueno, sabem de la plantilla, no? Tenim una plantilla una mica un pèl veterana. Llavors, seguint la filosofia del club, doncs hem tirat de cantera, hem recuperat jugadors que teníem fora, que tota la vida eren de casa, i també hem reforçat amb 2 incorporacions de fora que creiem que tenen qualitat suficient per demostrar-ho a Can Colapi, no? I per fer aquest nou projecte esportiu a mig llarg plaç.
Suposo que eren 2 premisses que vaja, que van amb l'ADN del vostre club, sobretot el tema de tirar de gent de la casa, de la base o de gent que s'ha format allà, però també em deies que una premissa que teníeu aquest any era rejuvenir l'equip, no? Les cares noves, gairebé totes 18, 20, 23 anys, i són gent molt jove, realment.
Sí, hi ha gent que, bueno, tots hem passat per aquesta etapa, són gent que els costarà entrar en dinàmica de l'equip, però confiem 100% en ells. Sabem com juguen, quines capacitats tenen, i ho han demostrat en els equips on han estat, amb la selecció catalana, etc. Hem vist que tocava una mica de renovació, no? També perquè la gent es tornés a motivar, es tornés a enganxar, tingués competència per guanyar-se els minuts, i tant amb l'entrenador com la junta esportiva, doncs, hem estat d'acord en fer aquestes incorporacions.
Es fa més difícil per això fer una plantilla, reforçar-se, tenint en compte aquesta manera vostra de fer? El mercat està més limitat en aquest sentit?
Sí, òbviament, no? Si tinguéssim un gran pressupost o tinguéssim una altra filosofia de club, al final pots anar a buscar jugadors de qualsevol lloc oferint diners o oferint feines. Nosaltres no treballem així, ja fa anys que ho fem d'aquesta manera i ho seguim fent. I ho seguirem fent fins que puguem, no?
Coneixem les altes, ara posàvem nom d'aquestes 6 incorporacions, aquests 6 nous jugadors de la primera plantilla del Futsal Pia. Intuïm que això implica també, clar, que hi haurà baixes.
Bueno, sí, les baixes crec que ja són oficials. El Josep Maria i el Josep Font deixen l'equip, ja ho vam comunicar farà unes setmanes, i bueno, i a partir d'aquí hem confeccionat el nou equip, no?
Sí, seran les 2 úniques baixes que hi haurà aquesta temporada?
De moment, sí.
Perfecte. Clar, se n'ha parlat molt del tema del Josep Font i del Josep Maria Martínez. Com a mínim, hem llegit alguna especulació sobre que la sortida del carrer Garcilaso podria anar lligada a un suposat interès del Natació Sabadell. En tot això, què hi ha de cert i què no?
Bueno, això ho haurà de dir el Club Natació i els propis jugadors, no? Nosaltres ens vam comunicar que volíem buscar nous projectes, que la seva etapa al club creien que havia finalitzat, i ho respectem, i a partir d'aquí, bueno, els agraïm la feina que han fet, sobretot al Pepe, que, bueno, personalment he jugat amb ell des del primer any que vam començar a jugar amb 6 anys, i el Josep Maria, crec que tant ell com nosaltres ha estat content, ha estat superben tractat, nosaltres també estem superagraïts amb la feina que ha fet, i li desitgem el màxim d'èxits possibles, no?
A més, són 2 baixes que m'imagino que... De fet, heu ampliat, per tant, la plantilla amb més jugadors. Suposo que buscant més rotació, també. I també una miqueta el que comentaves del tema de la inexperiència o el fet d'haver de foguejar-se d'alguns dels jugadors que pugen, per exemple, des de la base. Però al final són 2 jugadors que, no sé si dir fins i tot puntals, per posició en el camp, per qualitat...
Sí, sí, sense cap dubte. El Joan Maria... crec que ho ha demostrat, crec que molta gent de la categoria de la ho ha vist, no?, de quina qualitat, i nosaltres el dia a dia ho hem vist als entrenos. I el PP, bueno, crec que no fa falta dir res del PP, no? Crec que tothom el coneix i amb això em reitero.
El Pedro Donoso, per cert, continuarà una temporada més a la banqueta, segon any d'aquesta segona etapa al club, no?
Sí, el Pedro està molt il·lusionat, sap com treballem, ell està content, nosaltres també, i seguirem amb la mateixa dinàmica, no?
I acabo preguntant-te, Santi, clar, veient la plantilla com ha quedat, que gairebé tots, amb aquestes dues excepcions que deia que han comunicat que marxen, tots continueu, les noves cares que s'han incorporat, coneixent una miqueta el tarannà de la gent, per quins objectius creus que podreu lluitar la pròxima temporada?
Nosaltres sempre ho hem dit, Vull dir, l'Escola Pia té... El primer objectiu nostre és la permanència, sabem de quin club som, i a partir d'aquí seguim treballant. L'any que vam guanyar la Lliga també l'objectiu era la permanència i vam acabar emportant-nos el campionat i guanyant els play-offs. Llavors, l'objectiu principal és la permanència, com cada any, i a partir d'aquí, doncs, mira cap a dalt.
T'anava a dir que...
Com un millor, exacte.
Perdona, Santi, et deia que no és tampoc gaire normal que a mitjans de maig tingueu ja la feina feta de la confecció de la pròxima plantilla, no? El tema de la pandèmia ha canviat radicalment el calendari de competició de tots els esports, etc. Però, clar, és que queden mesos, vés a saber quan es reprendrà la competició, però tu, feina feta, no? M'imagino.
Sí, aviam, jo l'any passat sí que no vaig fer la planificació de la temporada, hi havia l'antic director esportiu, llavors jo en aquest aspecte no vaig treballar-hi gens, però sí, bueno, tot s'ha precipitat. Llavors també estàs veient que tots els clubs s'estan movent, tens baixes, bueno, tot s'ha precipitat i més val tenir la feina feta com abans millor, no? I no deixar les coses per més endavant i anticipar-te tot.
Doncs aquesta serà la plantilla 2020-2021. Ja veurem quan arrenca la temporada, però la Pia ja té l'equip fet per aquesta pròxima campanya. Director esportiu i jugador Santi Sardà, una abraçada enorme, cuida't.
Una abraçada, vinga, salut.
Hotel Suís. Blackburn, I'm so long without you, boy.
Màgia al control de so del Roger Benet. Rematem el programa passant per casa del Sergi Parc, confinat a Rubí. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adrià? Bona tarda.
Ja ho has vist, feina feta per part de l'Escola Pia, que com a mínim a nivell de timings han anat de cara a barraca, plantilla ampliada i rejuvenida.
Sí, i a més, avui 18 de maig, curiosament, Santi Sardà compleix 10 mesos en el càrrec de la direcció esportiva i, com ell mateix recordava, quan va agafar aquest càrrec a l'estiu de l'any passat, ell no va poder participar en la planificació del primer equip, de fet perquè el seu predecessor, Plàcid Massagueix, havia dissenyat la plantilla i de fet havia portat també fins i tot el mateix Pedro Donoso, i per tant Santi Sardà, pel que fa a la planificació de la plantilla 2019-2020, no hi va entrar. Aquest cop sí, i a més formant part del primer equip. Per tant, ell és involucrat també directe per com ha canviat aquesta plantilla, que com dius, Adri, s'ha rejuvenit amb aquestes 6 incorporacions, amb només dues baixes, però són dues baixes molt importants. Però sí que és una cosa que potser es veia venir, el fet que no sé si és un canvi de cicle, perquè al final es manté un bon nucli del grup dels últims anys, però sí que potser tocava això, rejuvenir una mica la plantilla, i més després de la temporada de la Pia, que ha estat molt irregular, i fins i tot al final, en l'última jornada, just abans de l'aturada de la competició pel coronavirus, el Club Natació Sabadell el va avançar a la classificació i per primer cop la Pia va quedar per darrere en aquesta taula dels nedadors.
Clar, un bloc que canvia poques peces habitualment. És veritat que només té dues baixes, però clar, hi ha una, no sé si dir petita revolució, perquè potser és excessiu, però sí que 6 cares noves, algunes ja conegudes a la casa, etc. Però vaja, caldrà veure ara també com reaccionen els joves, no? Aquest paper, aquest pas endavant que han de fer.
Ha sigut ben franc, no?, el Santi Sardà dient que els hi costarà entrar en la dinàmica de l'equip a totes aquestes noves incorporacions, i més perquè estan molt consolidats tots els jugadors que ja porten anys, però sí, s'haurà de veure, i a més potser hem estat acostumats a veure la Pia lluitant per les primeres posicions, encara que Cerdà reafirmi la idea que el primer objectiu és la salvació. Sí, primer, evidentment el primer objectiu és aconseguir els punts necessaris per continuar a la segona divisió B, però al final a la Pia sempre l'hem vist bregant entre els millors, guanyant un campionat, classificant-se per els play-offs o Copa del Rei, fent un bon paper a la Copa Catalunya. Aquest últim any ja hem vist com ha baixat una mica el pistó per tot això que dèiem, així que potser ens haurem d'acostumar a veure una Pia diferent en aquests pròxims anys, i més, escoltant de nou, com dic, les paraules de Santi Cerdà dient que al final amb aquestes incorporacions es vol mirar més a mig llarg termini, no pas a curt termini. Per tant, ja veurem quin paper fa la Pia, però el que sí sembla és que potser aquest rendiment tan espectacular que ha ofert en els últims anys baixarà una mica.
Deies, ja veurem. Una altra cosa que hem de veure és on acaben les dues peces que marxen del projecte de Can Colapi, el Pepe Font i el Josep Maria, sobretot perquè després del fitxatge del tècnic Borja Burgos pel Natació Sabadell ja han tingut derbis molt calents últimament, aquesta última campanya, etc. I clar, de moment no passa de rumor, no hi ha més informació al voltant, però clar, hi ha el seu punt morbós, no?
Sí, de moment tot són rumors, però sí que si ja va ser prou calent el derbi entre la Pia i el Club Natació Sabadell, que a més, per cert, només es va poder disputar un dels dos, perquè el de la segona volta no es va arribar a disputar a causa de la Covid, i a més va tenir lloc a Can Colapi, i la rebuda que va tenir Borja Burgos al carrer Garcilaso, doncs, evidentment recordada i molt destacable, no? Així que imagina't si dos jugadors tan importants en els últims anys per la Pia com són Josep Maria Martínez i Pepe Font ara recalessin a l'entitat nedadora. S'haurà de veure, eh? El que sí és evident és que Borja Burgos al final, en la seva època d'Escolapi, va tenir bona relació i de fet la manté encara amb molts dels jugadors de la Pia, com a mínim una relació cordial, i especialment amb Josep Maria Martínez, que de fet Borja Burgos va ser l'encarregat de portar-lo del castellà cap a la Pia, perquè tots dos ja van treballar colze en colze en l'equip castellarenc, i va ser el tècnic ara nedador que el va portar cap a la Pia. Per tant, com deies, Adri, tots són rumors, però no és descartable, per què no pensar que algun dels dos jugadors, o tots dos, poguessin recalar cal Balzac.
Doncs és l'última hora del futbol sala, per cert, pendents també, com ja vam comentar la setmana passada, d'aquest playoff express, perquè potser no només hi ha un derbi, Natació Sabadell, Escola Pia, sinó que podria colar-s'hi també per aquí pel mig, o bé perquè el pugen com a primer classificat, o bé via aquest playoff si s'acaba jugant l'Amics del Pou Nova Escorial. Queden 8 minuts per les 3, avui no arribarem al punt de les 3 en punt, però el que sí farem ara és comentar amb el Sergi Parc també una miqueta del món aquàtic. Perquè avui és dilluns, dia 18 de maig, el dia abans que el Sabadell en un primer moment tornés als entrenaments, tot i que ja n'hem parlat de sobres, que la cosa ha canviat en les últimes hores. Dic tot això perquè, clar, continuem amb aquest enrenou de si amb la fase 0 o 0 i mig, com li vulgueu dir, es pot entrenar, no es pot entrenar, quina diferència hi ha entre esportistes professionals o no, etc, etc, etc. Doncs bé, avui les portes del CAR de Sant Cugat s'obrien una altra vegada, Sergi, i evidentment tenim molta representació sabadellenca de gent de primeríssim nivell, d'esportistes d'alt nivell, que tornen, entre moltes cometes, a la normalitat.
Adri, que dins de totes aquestes noves mesures que s'apliquen segons la fase, segons la zona, hi hagi alguna cosa tan clara com la reapertura dels centres del rendiment, que segur que dintre de totes les mesures restrictives que hi ha, moltes d'elles es poden interpretar de ben segur, però el que sí que està clar és que tant el BOE com el comunicat de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, etc, etc, aquí tots coincideixen, és igual que estiguis en fase 0 avançada que en fase 1, que els centres del rendiment, en el cas d'aquí Catalunya, el CAR de Sant Cugat, poden reobrir. Això afecta un bon grapat d'esportistes sabadellencs, com deies, Adri, els jugadors de waterpolo del Club Natació Sabadell, o per exemple Emma García, nedadora de sincro, tots aquests esportistes que podran tornar, però evidentment amb un bon grapat de mesures restrictives que si ens posem a analitzar tot a zero, doncs no acabaríem mai, però evidentment els esportistes hauran d'anar per torns, amb horaris individualitzats, només amb un entrenador. Els nedadors, per exemple, que hauran d'intercalar carrils, només un nedador per carril i deixant un altre d'espai entre ells, i un llarg etcètera de mesures. Per exemple, tampoc podran utilitzar els vestuaris. I com dic, com a mínim podran tornar a gaudir del car, podran tornar a gaudir de les piscines, però amb aquestes limitacions.
Doncs ens haurem de fer la idea, de moment, d'aquests entrenaments, un carrer sí, un carrer no, amb nedadors ja tocant una mica l'aigua, que sempre és d'agrair, tenint en compte que porten ja mesos entrenant-s'hi fora. Demà, a poc que puguem, parlarem amb un d'ells. De fet, al món del waterpolo, per exemple, aquesta tarda, amb horaris individualitzats, com deia el Sergi Parc, els internacionals aniran passant per les instal·lacions de Sant Cugat per tornar a tocar una mica l'aigua. No ens deixem res, oi, Sergi Parc? Has dinat, per cert, ja, o no?
No, encara no he dinat, Adri.
Sí, m'agrada que et solidaritzis amb el Roger Benet, que té cara ja d'afamat, aquí al control de...
Ah, no,
sí, que
diu... Ho faig per això, ho faig per
que
vosaltres.
Diu, que diu que ja ha dinat, calla, o sigui, imagina't el que hem de veure.
Sí, ja ha dinat.
Roger Benet ja ha dinat, sí, senyor.
Després, Adri, s'entén per què la taula de so està tan bruta.
A veure si és per això que s'encallen les sintonies quan sonen. Sergi Parc, una abraçada, ànims.
Una abraçada, Adri, fins ara.
Ha dinat, però amb la mascareta a punt, El Roger Benet des del control de so, que us envia una abraçada enorme. Podeu tornar a recuperar aquest programa i tota la informació de la ciutat de Sabadell a radiosabadell.fm. També ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, per exemple, a Instagram, on hem superat ja els 4.000 followers, a Facebook o també a Twitter, @radiosabadell. Demà més, a les 2, amb l'última hora de l'esport d'aquí de la ciutat, aquí, a l'Hotel Suís, amb servidor Adrià Arroyo, parlant-vos en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. Una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.